Radio Vilafranca.
Ens apassionen les bones històries i si són cinematogràfiques i les veiem a la gran pantalla, molt millor. Per això cada divendres ens acompanya el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca per presentar-nos un tastet de les estrenes i de les novetats que es couen. Miquel, ben tornat.
Hola, bon dia.
Comentàvem ara a micro tancat una miqueta com es presenta la temporada i em deies que a partir d'abril sol punxar una mica, eh? Afluixa una mica la cosa.
Sí, sí, no hi ha tantes estrenes potents, vull dir, hi ha com una mica menys d'oferta tant pel que fa al cinema d'autor com al cinema comercial. També és justament quan s'apropa l'estiu, que a l'estiu justament es comencen a estrenar tots els grans blockbusters. Aquest estiu doncs tindrem, per exemple, Jurassic World, El Renacer, el reboot de la saga protagonitzat per Scarlett Johansson. Tindrem també, per exemple, Fórmula 1 amb Brad Pitt, dirigida pel director de Top Gun Maverick. Tindrem Padre No Hay Más Que Uno 5, la nova entrega de Santiago Segura. Los Tipos Malos 2, Elio, la nova pel·lícula de Pixar. Però ara, abril-maig, acostumen a ser uns mesos una mica fluixos. Però tot i així encara tenim coses a comentar.
No me'n puc estar, eh? Santiago Segura ha fet la número 5 de Padre No Hay Más Que Uno.
Sí,
calia.
Sí, sí. Bueno,
com vestir el xiclet?
Mentre la vaca doni llet.
Clar, doncs, la taquilla funciona bé, no?
Sí, sí. Vull dir, però bueno, vull dir, amb apenas un any de diferència entre la quarta i la cinquena, perquè la quarta es va estrenar a l'estiu de l'any passat. Però sí, mentre la cosa doni per si, i a més, ara ja estem acostumats a que cada estiu porti una pel·lícula familiar. L'any passat, Padre No Hay Más Que Uno 4, l'anterior, Vacaciones de Verano, amb Lil Harlem, doncs, bueno, doncs ara ja és tradició, per tant, aquest any hi haurà Padre No Hay Más Que Uno 5.
Anem per les estrenes d'aquest cada setmana. Amb quina arrenquem?
Una pel·lícula de Minecraft.
¡Tranquilos! Voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de agua. ¡Agua va! En la superficie.
¡Wow!
Todo lo que puedas soñar lo puedes construir.
¿Y han construido todo esto?
Sí, casi todo.
Hello.
Ya te digo yo que no he entendido ni una palabra.
Estamos hablando.
La vida era perfecta. Hasta que un día, acero y pedernal, abrimos un portal al Nether. No había ni felicidad ni creatividad alguna.
¿Tú qué es lo que construyes?
¡Oh! ¡Uy!
Si se salen con la suya, este bonito mundo se marchitará y morirá.
God bless you. Significa adiós, hermano.
No es cierto.
No la mires. Significa eso.
Aquí la creatividad es vital. Para sobrevivir.
¿Y ahora qué?
¡Élitros!
Adiós. ¿Esos chismes funcionan?
100%. ¡Modo bala!
Tengo un regalito para ti.
Me encantan los luaus. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento!
Este sitio no tiene ningún sentido.
Vamos allá.
¿Quieren que pelee con una gallina?
Tenim l'enèsima adaptació d'un videojoc al cinema amb una pel·lícula de Minecraft. Què tal? Com ha anat? Què en diuen?
Bé, doncs, bueno, en aquest cas, qui agafa doncs, bueno, la responsabilitat d'adaptar el Minecraft, el popular videojoc de la companyia sueca Mojang, el videojoc més venut de tots els temps, i a més que té milions d'usuaris arreu del món, amb la qual cosa és igual pràcticament el que diguin les crítiques, perquè serà un èxit segur. Doncs en aquest cas, qui està al càrrec d'aquesta adaptació és Jared Hess, director de d'una pel·lícula que és un clàssic ja de les comèdies juvenils, que és Napoleon Dynamite, i també té una altra comèdia també amb Jack Black que es diu Super Nacho, que em sembla que se'n reia bastant de la lluita lliure mexicana. I bé, i en aquest cas doncs, es fa càrrec de l'adaptació de Minecraft, un, bueno, com dic, un dels jocs referència entre la generació Z i Alpha. I, bueno, i bàsicament la història parla de quatre inadaptats que són arrossegats a una mena de País de les Meravelles cúbic, on la creativitat és essencial per sobreviure. I, bueno, i amb l'ajuda d'un expert artesà doncs, bueno, descobriran el poder de la creativitat i el treball en equip. Llavors, bueno, clar, el tema és que el videojoc no té una història com a tal. És a dir, el repte d'adaptar el Minecraft és que això, que el joc no té història. Tu simplement et llancen en una illa i a partir d'allà, doncs, a partir dels materials que vas trobant, has de crear una taula de creació i anar creant coses. I què passa? Que quan es fa de nit, l'illa s'omple de monstres que t'ataquen. Llavors has de sobreviure.
I aquí els monstres apareixen quan obren el portal, no?, com sentíem?
Sí, 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 o sigui, ja com una... Bueno, en realitat els monstres apareixen a l'illa, però, bueno, també és veritat que hi ha un portal a un submón, que és com l'inframón, i allà, doncs, està ple de monstres, també. I, bueno, i això, vull dir, és bàsicament adaptar tot l'univers aquest creat per la companyia sueca, i, bueno, protagonitzat per Jack Black i Jason Momoa, que es veu que aquí s'ho passen en gran. I es nota perquè d'alguna manera els hi donen això, o sigui, el fet que s'ho estiguin passant pipa fa que, bueno, que això es traslladi als personatges i, per tant, li donen a la pel·lícula l'energia que es veu que necessita per funcionar. Per tant...
Si no ens vam enganxar al Minecraft, igualment podem gaudir la pel·lícula?
Sí, 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 sí. O sigui, es veu que és... Per qui no estigui tan familiaritzat amb el videojoc, es veu que, bueno, que és una pel·lícula dirigida tant al públic... Bueno, al públic majoritàriament infantil o juvenil, però que, bueno, que els que no siguin fans del videojoc doncs també la podran gaudir sense massa problema.
Una pel·lícula que ha dividit la crítica. D'una banda, hi ha qui valora l'humor absurd i el costat còmic que ens mostra Jason Momoa, i destaquen aquest humor desinhibit que la salva, però en canvi hi ha d'altres crítics que diuen que és una de les pitjors adaptacions de la història d'un videojoc, que l'argument i que el guió són espantosos.
Bueno, però dintre del que cap és una pel·lícula que es veu que compleix amb la seva comesa, que és la d'entretindre i divertir, sí. Es veu que vol arribar fins allà on va arribar Super Mario Bros. La pel·lícula, que va ser tot un, bueno, va ser un fenomen brutal. En el seu moment, recordo que en el nostre cas ens va anar molt, molt bé. La vam tenir diverses setmanes en cartellera. I no arriba fins aquí, però, bueno, però es veu que dintre del que cap doncs, és una pel·lícula que compleix.
Presenta'ns una altra pel·lícula.
Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo.
¡No!
Naciones vecinas han sucumbido ante un invasor extranjero.
Debemos controlar y dominar a los suizos desde dentro.
¡Ayuda! ¡Me persiguen! ¡Rastreando todo!
¿Por qué os persiguen?
Lo he matado. Al recaudador.
¡No! ¡Ultrajó a mi esposa y le arrebató la vida!
Ahora tenemos todo el derecho a responder con violencia.
¡No! ¡Qué
pasa! Aquí empieza el juego.
¡No podéis gobernar así!
Una pena que seas mujer. Servirías para la batalla. ¡No mostréis piedad! ¡A cazar!
Se trata de nuestra libertad. De nuestras familias. Arrodíllate.
¡No! ¡Moremos juntos!
Hay que frenar una guerra, no iniciarla.
¿Quién sois?
Solo soy un humilde cazador. Yo no me arrodillo ante nadie.
Vuestra mano dura ha forjado un héroe.
Les has dejado organizarse.
Recuperaremos nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestra patria.
Reúne un ejército.
Preparaos para la guerra.
Guillermo Tell, cinema d'aventures, diuen que amb un aire clàssic.
Sí, sí, es veu que el director ho ha definit com, bueno, com un homenatge a aquelles pel·lícules que ja no es fan, a les grans aventures clàssiques de Hollywood. En aquest cas és una producció majoritàriament europea, tant italiana com anglesa. I bé, i amb un repartiment sobretot estel·lar, o sigui, es destaca que una de les coses que li funcionen millor és el repartiment. Aquí qui interpreta Guillem Tell és l'actor danès Claes Bang, que era el protagonista de The Square, de Ruben Östlund, pel·lícula que guanyà la Palma d'Or a Cannes.
I he llegit que està molt bé en el paper.
Sí, sí, sí. O sigui, es veu que realment és dels que... que imprimeix molta... que realment fa molt bon paper i acompanyat de secundaris de luxe també. Més que Claes Bang, jo havia llegit que qui brilla aquí és Connor Swindells, que interpreta com amb el dolent, el Gessler, que és com aquesta persona que segresta Guillem Tell i el fa captiu. Però sí, sí, Claes Bang també es destaca que fa un molt bon paper i, a més, doncs, va acompanyat d'això, de Connor Swindells, de Goldschiffer Farahani, Eli Bamber, Jonah Howard King, que era el príncep del remake de La Sirenita de fa uns anys, Rafe Spall, el fill de Timothy Spall, i l'aparició estel·lar de Jonathan Pryce i Ben Kingsley, que ja són dos veterans. I bé, doncs això doncs es destaca que és... té lloc a principis del segle XIV, on les forces austríaques oprimeixen els suïssos. Guillem Tell decideix no tornar a fer servir la violència després d'haver passat per les croades, però es veu obligat a unir-se a la rebel·lió per detenir aquesta sangria que s'està produint. I llavors, com a càstig, els l'obliguen a disparar sobre una poma al cap del seu fill, però se n'en surt per les seves habilitats amb la ballesta. Després és capturat per aquest pel dolent, que és aquest governador Gessler, i escapa, o sigui, és capturat tant ell com la princesa de Habsburg, que escapen, i després torna per liderar la rebel·lió contra els austríacs. I llavors, és això, una pel·lícula molt de la vella escola, amb un impressionant nivell de producció. Sobretot es destaca que les localitzacions on s'han rodat convencen molt. I això, i amb gran repartiment i una relectura de la història ja coneguda de Guillem Tell per les noves generacions.
Ara que parlaves de localitzacions, les batalles, tot i que el cinema britànic no és Hollywood, no hi ha tants dòlars, diu que són espectaculars, molt ben rodades, molt ben aconseguides. I la famosa escena a la qual tu feies referència i que tots tenim en ment de la poma, tot i que en el tràiler just comença amb aquesta escena, a la pel·lícula diuen que has de tenir molta paciència perquè triga a arribar.
Sí, sí, es veu que triga molt a arribar, però que, tot i així, com no podia ser d'una altra manera, és el millor de la pel·lícula, una de les millors coses de la pel·lícula.
Pel·lícula correcta i entretinguda, que fa aquest homenatge al cinema d'aventures clàssic i a grans odissees com Braveheart. És Guillermo Tell. Anem pel hit de la setmana.
Sorda.
Lía. Bonito. Un poco modernillo.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
¿No ves que está llorando?
¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Hermoso de tu pecho.
Sorda, bé, amb l'aval d'haver estat Biznagador al Festival de Màlaga.
Sí, sí, Biznagador, premi a millor actor per Álvaro Cervantes, ex-aequo amb Mario Casas per Molt lluny, premi a millor actriu per Miriam Garlo, ex-aequo amb Ángela Cervantes per La Fúria, i premi del públic. I, a més, el premi del públic a la millor... bé, el premi del públic a la secció Panorama de la Berlinale. Per tant, doncs bé, amb tots aquests premis que l'avalen. Adapta el curt homònim del 2021, dirigit per la mateixa Eva Libertad, que en aquest cas aquesta és la seva òpera prima. I això, i bé, el curt va estar nominat al Goya, en aquest cas doncs, bueno, s'adapta a format llarg, amb la mateixa actriu, amb Miriam Garlo, que de fet és la germana d'Eva Libertad.
De la
que és...
directora, oi? I
sí,
és sorda.
Sí, i és sorda, realment. I és, bueno, parla d'una dona que tindrà un nadó amb la seva parella oient, i bé, i l'arribada de la nena doncs altera la relació de parella i la porta a afrontar la criança de la seva filla en un món doncs que no està fet per ella, perquè sobretot el que es veu que posa de manifest la pel·lícula és que, bueno, que vivim en un món que no està fet per les persones sordes, sinó per les persones oients. Llavors, doncs, bueno, parla també de com l'arribada d'un fill canvia la vida d'una parella, o sigui, trenca d'alguna manera la vida d'una parella, la trastoca. I bé, i sobretot, bueno, es destaca doncs, que es narra el canvi aquest que suposa l'arribada d'una nena, es narra doncs, amb la mateixa posada en escena naturalista que tenia aquell cinema intimista recent dirigit per dones com Estiu 1993 o com Cinco Lobitos, jugar una mica en aquesta lliga. I bé, i bueno, doncs això, curiosament s'estrena subtitulada el llenguatge de signes i també per al públic oient, de les dues maneres, que és una cosa que malauradament el cinema espanyol no compleix. I bé, bueno, doncs bàsicament és una pel·lícula que el que vol és que siguem una mica conscients de nosaltres mateixos.
Una pel·lícula que reflexa aquesta maternitat des de la sordesa, amb totes les dificultats que comporta, moltes més quan ets una mare oient, però que se sap sobreposar els tòpics, i la protagonista, aquesta dona sorda que té una filla, no és perfecta, no és blanca, sinó que centra en els grisos i els colors foscos, fins i tot, no? Seria una pel·li de males mares, fins i tot.
Sí, sí.
Podríem fregar aquest extrem.
Sí, sí, es veu que, bueno, que d'alguna manera parla de les culpes que se senten després de la maternitat.
Apunta els Goya?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí, sí. O sigui, aquesta serà una de les... Sobretot en categories d'interpretació, jo crec que pot ser una de les... Bueno, el de direcció novell, jo crec que aquí la nominació ja està cantada. Però en categories d'interpretació i pel·lícula i tot, vull dir, jo crec que és una de les principals apostes per l'any que ve.
Seguim amb una altra estrena.
La huella del mal.
Imagínense esa oscuridad del bosque, llena de sonidos extraños, un miedo ancestral. Pero hay unos pocos miembros de la especie humana que nacen genéticamente preparados para no sentir ese miedo. Somos los descendientes de su violencia. Es el mal que llevamos dentro.
Ha vuelto a suceder, inspector. Igual que hace 6 años.
En Atapuerca, en el parque temático cercano a los yacimientos arqueológicos.
La nueva víctima,
Eva Santos, una chica del pueblo.
Desnuda en posición fetal.
La víctima que ha aparecido hoy está exactamente en la misma posición, igual que se enterraba en la prehistoria.
No me des órdenes, Daniel.
Velarde ya era tan gilipollas.
Als inicis del tràiler ja tenim una pila d'ingredients d'aquest thriller policíac que, oh sorpresa, té lloc a Atapuerca.
Sí, sí, i a més s'ha rodat a Atapuerca. O sigui, han anat directament allà a rodar la pel·lícula. I bé, i és l'adaptació d'una... Escriu i dirigeix Manuel Río San Martín basant-se en la seva pròpia novel·la homònima, La huella del mal. I parla, doncs, d'això, com heu sentit el tràiler, d'un cadàver que es trobat bueno, en posició fetal, com si hagués sigut víctima d'alguna mena de ritual, podríem dir. I llavors, doncs, bueno, no se sap si està tornant a atacar l'assassí dels jaciments o si realment es tracta d'un imitador. Llavors, la investigació del crim doncs, recau en una investigadora i el seu company. I, bueno, i aquí donen vida justament Blanca Suárez i Daniel Grau. I bé, i, bueno, doncs es destaca que el repartiment fa molt bona labor, es destaca, bueno, que el repartiment està entregat, tant Blanca Suárez com no només Daniel Grau, sinó també Aria Betmar i Cosimo Fusco, aquí vam poder veure la sèrie 30 monedes fa poc d'Àlex de la Iglesia. I, bueno, però es veu que encara que giri al voltant d'un assassinat, vol fer-nos reflexionar sobre la nostra naturalesa. És a dir, vol fer-nos pensar si va ser la violència la que va condicionar la nostra evolució o si, pel contrari, van ser els valors com l'empatia o la solidaritat els que van consolidar els canvis que ens distanciarien dels nostres orígens prehistòrics salvatges.
La gran pregunta és si portem la violència a l'ADN. Mm-hmm. I l'última història?
Sí. Una vida en secreto.
Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Después de separarnos, descubrí que estaba embarazada. Y di a luz a Allen. Nunca te he hablado de él. Hace 2 semanas tuvo un accidente. El coche se salió y él murió.
Hola, señor Block. Le he reservado el primer vuelo desde La Guardia este martes con la vuelta el miércoles por la tarde.
Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble.
¿El qué?
Que sea el padre de Allen.
Sí, és veritat. Hace unos días...
Aquests dos, el pare i la mare del noi mort, són Diane Kruger i Richard Gere.
Sí, sí. Dos grans actors en una pel·lícula dirigida per un director israelià, que es veu que, bueno, és la primera pel·lícula que fa als Estats Units i que, a més, és remake d'una obra pròpia feta a Israel.
Curiós, això, no?
Sí,
suposo
sí.
Que Hollywood el va anar a buscar i li va dir ara volem que la facis aquí, amb molts dòlars sobre la taula, no?
Sí, sí, probablement. I bé, i doncs és la història d'un solter novaiorquès que, bueno, que descobreix que la seva exparella va donar a llum després de la separació fa 20 anys i que el seu fill, amb qui no coneix, ha mort en un accident de cotxe al Canadà. Llavors decideix anar al Canadà justament al funeral i allà, doncs, bueno, s'hi vol quedar amb prou feines uns dies, però es va obsessionant una mica amb qui era el seu fill i el va coneixent a través de les persones que el van conèixer, el seu millor amic, la seva parella i fins i tot el director de l'escola. I a mesura que va tenint dades, doncs descobreix que era un noi intel·ligent, amb habilitats musicals, però que també tenia problemes de tràfic de drogues i comportaments obsessius.
Era un peça, també.
Era una mica un peça, sí.
Gere i Kruger diuen que estan correctes, meritoris, però que brillen els secundaris.
Sí, sí, sí. O sigui, es destaca que brillen més que brillen una mica més els secundaris que Gere i Kruger, tot i que es veu que també estan bastant entregats.
Una primera hora bona, després sembla que punxa una mica.
Sí, bueno, es veu que té algun moment així oníric que no acaba d'encaixar del tot, però, bueno, però en general jo crec que és una pel·lícula que valdrà la pena.
Acabem repassant la cartellera.
Sí, bé, doncs una pel·lícula de Minecraft ja està confirmada a partir del dijous que ve, dia 11, al Kubrick. Segurament combinarem versions, la farem tant en català com en castellà i en versió original. I Sorda ja està confirmada també a partir de divendres que ve, dia 11, a la sala Zazí, i fins al dimecres següent, el dia 16. I bé, i us esperem avui a les 9 amb la conversació a la sala Zazí, d'última pel·lícula del cicle aquest en homenatge a Gene Hackman. I després, al cap de setmana, també a la Zazí, us esperem amb Los Aitas, de Borja Cobeaga, i també li continuem donant una mica més de corda al fenomen de la temporada, que ha sigut Wolfgang, extraordinari, de Javier Ruiz Caldera, que tindrà 4 sessions més fins dijous que ve, de moment. I al Kubrick us esperem amb Blancanieves i Mickey 17, i el dia 7 amb Macbeth.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Allà ens veiem. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa d'aquest divendres, ara quan són 12:15, i comencem per explicar-vos que han detingut 4 joves de Sant Sadurní per un presumpte delicte de llançament d'explosius amb odi i discriminació. La detenció es va fer aquest dimarts, i en aquest cas per part dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria General d'Informació. Concretament, van detenir 4 joves d'entre 18 i 23 anys per un presumpte delicte d'amenaça, fabricació d'explosius i desordres públics, amb l'agreujant d'odi i discriminació. Els fets van passar el passat 12 de febrer, quan presumptament els detinguts haurien llançat un artefacte explosiu de fabricació casolana contra la casa de la víctima, segons algunes fonts, amb motivació d'odi per orientació sexual. L'explosiu era de fabricació casolana en una ampolla de plàstic de 5 litres, amb un líquid inflamable. Tot i que en el moment de produir-se l'atac hi havia gent a casa, no hi va haver ferits. A més, es dona el cas que amb anterioritat la víctima ja havia patit llançament d'objectes o fruites contra casa seva. Els joves detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Vilafranca. Llorenç del Penedès renaturalitza el torrent de Baix amb arbres i arbustos autòctons. És una de les accions destinades a convertir la llera i el seu entorn en un parc fluvial i en un refugi climàtic. L'Ajuntament de Llorenç s'ha encarregat en el decurs de les darreres setmanes de replantar, doncs, aquest torrent del barri de Baix. La tasca ha servit per ubicar a l'espai 95 arbres, 245 arbustos d'espècies autòctones com ara els saucs, els alocs, els pollancres i els seguinyols, amb la voluntat de crear un hàbitat més natural i sostenible i amb l'objectiu de transformar aquesta zona en un nou espai verd. Aquesta actuació és un pas més per convertir la zona en una part del gran parc fluvial de Llorenç, un refugi climàtic que seguirà el curs del torrent al seu pas per la vila. L'Ajuntament treballa perquè tots els barris de Llorenç comptin amb espais verds que augmentin la qualitat de vida i la sostenibilitat. I Sant Quintí acull demà la 7a edició del Sidral Fest. Sant Quintí de Mediona es transformarà en un escenari a l'aire lliure amb la 7a edició d'aquesta festa, el Festival de Música i Circ al Carrer, organitzat per la companyia Sidral Brasband, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i la Diputació de Barcelona. S'impulsa amb l'objectiu de potenciar la cultura i els espectacles de carrer. Aquest any el festival presenta el cartell més ampli i divers de la seva història, amb la participació de 16 companyies i artistes de renom, com Muchacho, a banda de tallers de circ, un mercat d'artesans i espai de gastronomia, entre d'altres. Les activitats, que arrencaran a 11:15 del matí de demà amb un esmorzar, s'allargaran durant tot el dissabte amb propostes gratuïtes i per tota la família. I hem de parlar també d'un maridatge amb vermuts i teatre aquest diumenge per celebrar a Sant Pere Molanta la Festa de la Primavera. Amb la voluntat de dinamitzar el poble amb propostes de caràcter lúdic i cultural per aquestes dates, la nova junta de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta organitza la Festa de la Primavera. Serà aquest diumenge, amb dues activitats previstes. A les 12:00 hi haurà tast a Flor de Pell amb Caram Caram i a 6:45 de la tarda el grup de teatre Gent Gran de Vinyonet del Penedès representarà l'obra El trampós entrampat. El president de la societat, Pere Bertran, explica que a la Junta els hi venia molt de gust poder oferir activitats també per primavera. Gemma Morai i Clara Soler, de Caram Caram, avancen que aquest diumenge oferiran una sessió de vermut tematitzat amb 4 degustacions.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 12:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00 del migdia, a la teva ràdio local.
Subirats és bestial, Aventures al Miocè és el còmic infantil creat per apropar la paleontologia i el ric patrimoni arqueològic de Subirats a petits i grans. D'aquest projecte, que neix per posar en valor la història del jaciment dels Casots, en parlem amb els seus autors, la Margarida Santacana i el Lluís Masachs, que ens esperen a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, hem aprofitat el llançament d'aquest còmic infantil per convidar els seus autors aquí als estudis de la ràdio. Margarida Santacana, Lluís Masachs, molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Ara parlarem de Subirats és bestial, Aventures al Miocè, aquest còmic infantil. que neix per posar en valor el jaciment de paleontològic dels Casots. Abans de parlar del llibre, deixeu-me apuntar. Margarida, tu has escrit aquest llibre, el Lluís l'ha il·lustrat, dos veïns de Subirats.
Sí, sí,
sí. Per tant, quilòmetre zero absolut.
Totalment. En el meu cas, jo sóc de l'Avern i...
I jo sóc de Sant Pau d'Ordal.
De Sant Pau, per tant, som veïns, estem a res, 5 minutets.
A dos a cotxe i a 5 a peu.
Exacte.
Suposo que això és un afegit, no? Com una il·lusió extra, no? Que al final sigui una cosa de casa.
Sí, home, poder col·laborar, en el meu cas, amb un il·lustrador que, sí, que tinc al costat de casa, doncs sí, ha sigut molt guai. Poder-nos conèixer, perquè sí que ens teníem vistos, però no ens coneixíem i tampoc havíem treballat mai junts.
Sí, bueno, ha sigut una bona idea per part de l'Ajuntament, la veritat que és un projecte del municipi, explicar, no, què és aquest jaciment i a sobre que ho puguem fer-ho nosaltres, que també som, formem part del municipi, és tot, hem tancat un cercle i
sí.
També ens l'hem sentit molt nostre, no, aquest projecte també.
Expliqueu-nos una mica com neix aquest projecte i una mica com es va teixint fins al dia d'avui que ja el tenim a les nostres mans.
Doncs es va posar en contacte amb nosaltres la Maria de l'Ajuntament. De fet, la idea va ser seva. I ens va dir, escolta'm, com veuríeu de fer un llibre infantil que parlés sobre el jaciment dels Casots? Perquè, bueno, volem posar-lo en valor i que la gent d'aquí el conegui, perquè me recordo que ella ens deia és que ve gent de fora a visitar-lo i la gent d'aquí, doncs, hi ha molts veïns que amb prou feines el coneixen. I res, vam acceptar i aleshores aquí van començar les trobades, les reunions,
sí.
Algunes, però recordo que algunes eren per... a través del Meet, potser la primera.
Sí, bàsicament després... perquè també la Maria també era el seu primer projecte bueno, editorial, de fer un llibre, li feia molta il·lusió poder desenvolupar aquest projecte. Era una de les seves inquietuds era que això arribés a la canalla, no? I una és fer un llibre infantil. Una dels objectius era fer un llibre. El primer era fer un llibre il·lustrat, no anava... més enllà, però bueno, amb el procés i anar intentant arrodonir i també explicant els conceptes, el que es volia, totes les coses que volíem que entressin dintre aquesta història, doncs ha anat canviant, ha anat evolucionant.
Sí, la veritat és que és un projecte que de com va començar a com finalment ha quedat, ha variat molt, ha variat moltíssim. Al principi era més espès... Després el vam anar, bueno, com a simplificant més. Bueno, se'ns va ocórrer la idea de que fos un còmic, no? Que això també era una cosa nova per tots dos, perquè ni el Lluís ni jo havíem fet mai cap còmic, però, no ho sé, ens va venir al cap aquesta idea. Vam pensar que podia ser diferent i que podia entrar millor als nens, perquè el còmic té molta tirada i els hi agrada molt. I ens hi vam llançar de cap. I... bé, el resultat és aquest.
Sí, sí.
Ha quedat prou bé.
Molt contents, la veritat. Sí, sí.
Les primeres sensacions, què tal? Són bones de la gent que ja el pugui tenir i que potser us ha trobat? Al final, Subirats és un municipi petit, no? I us trobeu pel carrer. No sé què us han anat dient.
Bé, m'he trobat molts veïns del poble que ja han passat per l'Ajuntament a buscar-lo. És el butlletí municipal que reparteixen, hi ha un tiquet que pots anar a l'Ajuntament a buscar un exemplar, que és gratuït per la gent del municipi, i per la gent de fora municipi, et sap que el preu és de 5 euros,
sí.
Vas a l'Ajuntament
sí.
I per 5 euros el poden adquirir. O sigui que és un preu que està molt bé, o sigui que tothom pot passar-hi. I la gent està contenta, és... no sé, està molt il·lusionada, que també veuen que algú del poble també forma part
d'aquest projecte. Sí, això també els fa il·lusió.
I fa molta il·lusió que també... bueno, que això, no?, que siguis... que hem creat aquesta història i que... bueno, i donar-li aquesta importància que dius, ostres, és que no sabem... què és aquest jaciment i on anirem? Doncs ara amb això, doncs amb aquesta potenciar amb aquest llibre i amb diferents altres coses que han estat fent, doncs bueno, la gent té ganes d'anar-hi i a veure-ho i bueno, que és l'intenció, no? Doncs sobretot primer els que formem part de Subirats i després la gent de fora.
Sí. Jo en el meu cas m'he trobat algun nen que sí que m'ho ha dit, que se l'ha llegit, ai, jo me l'he llegit, i que li havia agradat. Vull dir que això fa il·lusió. Mm. Però res, han sigut un parell de nens perquè tot just ara s'ha repartit i acaba de sortir.
Mm. Aquest objectiu que comentàvem, no? D'apropar la paleontologia, d'apropar aquest patrimoni que té Subirats, fer-ho començant pels petits de la casa que tinguin aquestes ganes, no? De conèixer aquest jaciment que hi ha als casots, que tenim aquí al costat i que de vegades, no? Passa una miqueta desapercebut.
Sí, a més clar, l'objectiu del còmic, bueno, òbviament és que llegeixin la història, no? Perquè és un conte, hi ha una història amb uns personatges, però sí que al darrere hi ha tema, hi ha xitxa, que dèiem abans, i és interessant que els nens doncs, coneguin aquests conceptes i que sàpiguen qui eren aquests animals, no? Mm-hmm. Aquestes bèsties que hi havia i conceptes potser una miqueta més tècnics. Al final hi hem afegit un annex que amplia la informació i està bé perquè està pensat, jo penso, per diferents edats. Mm. És a dir, el còmic al final és més potser fàcil, no? Que se'l poden llegir nens més petits, però si després hi ha nens més grans o fins i tot famílies que tenen ganes d'ampliar la informació, doncs poden anar al darrere, que hi ha l'annex i ho poden fer. Per tant, té aquest avantatge.
Sí, després, també amb el dibuix, la intenció és que també ajudi molt al lector a entendre com era aquella època. Hi ha un apartat, expliquem la història, però bueno, són uns personatges, uns nens que van al jaciment dels Casots a fer una visita i hi ha la paleontòloga que els explica la història, una miqueta dels orígens, com creuen, i llavors una manera de què puguin entendre, com que el contingut és molt dens, no, i difícil d'entendre, una de les opcions que dona és bueno, doncs deixar anar la imaginació mm-hmm. i entren dintre aquest món de lo que era l'època...
De com era abans.
De com era abans, sí.
Perquè... afegeixo una cosa, Lluís,
sí.
Que el que representa que els hi costa d'entendre és que aquell terreny que veuen ara, que és tot
de vinyes
i sec, abans era un llac, mm-hmm. no? I això és el que als nens els hi costa d'entendre, no s'ho creuen, com pot ser això. I per això fan aquesta, bueno, això que diu el Lluís, no? Deixen anar la imaginació i es troben immersos en com era Subirats en aquella època.
Mm-hmm. I aquí entra, doncs, que també el lector, ja, també els meus fills, per exemple, l'han llegit, i això, ostres, els és difícil entendre com això pot ser Subirats, no? I aquí hi ha també la màgia de amb el text i el dibuix, que veure com, bueno, era una selva, no? Era tot pantanós, i hi havia, ostres, que des de cocodrils, bueno, des de espècies de rinocerons, vivia de tot, no? I clar, dius, ostres, com pot ser? I sembla que estigui una aventura doncs, a la selva amazònica i no realment és que és aquí, no? I és aquest el xoc que el que llegeixi el còmic doncs, tindrà i realment ens hem basat molt amb l'Isaac, que és el paleontòleg...
Sí. El responsable.
I ens hem documentat moltíssim per el que fa el que són els animals... Tot el que està explicat, vull dir, ha passat...
Ha passat, no? Un filtre.
Ha passat un filtre i realment és tal com ells creuen que és, eh? Fins i tot amb les il·lustracions, amb l'explicació de tots els animals, tot està totalment documentat, o sigui que és molt fiable. És...
Mm-hmm. Justament us volia preguntar per aquesta documentació, perquè entenc que ha estat una tasca... bueno, important en l'elaboració d'aquest còmic infantil.
Sí, perquè Clar, real, ni el Lluís ni jo teníem, diguem, coneixements sobre aquesta època. I aleshores, abans de poder escriure res, o en el cas de Lluís, de poder dibuixar res, doncs primer vam haver de llegir. L'Isaac, el paleontòleg, ens va passar tot d'informació, en el meu cas, doncs, escrits, documents, textos, i bé, i vaig anar llegint, i a partir de tota aquesta informació, doncs, en el meu cas, vaig anar traçant la història, però intentant seguir una mica tot el fil de tot el que és aquesta, bueno, aquesta època, no? Que és una època també una mica complicada, perquè té èpoques, subèpoques, i és tot una mica enrevessat, però bueno, jo crec que ho hem intentat aclarir tot bastant.
Sí, sí. Bueno, bàsicament perquè també es volia explicar, a part de l'entorn, certs animals, no? Hi ha l'Ampelomeris, que és l'animal estrella,
sí,
que s'ha descobert allà als Casots i que és el símbol per antonomàcia, que també hem fet com una escultura.
Uh-huh.
Allà, sí, quan la gent hi vagi, hi ha una escultura de tamany real. Doncs hi ha certs animals que s'explica molt bé, que també hi havia l'interès de que dintre del còmic, no, hi ha uns objectius, en aquest cas és un encàrrec que ens han fet l'Ajuntament, i hi ha uns objectius que volen explicar, no? I uns conceptes, i en aquest cas han de sortir. I llavors, quan treballes per encàrrec, doncs intentes també portar-ho a la teva banda, però tot la part divulgativa, sí, i que és interessant per part dels paleontòlegs, els experts, doncs fer-ho que sigui amè, que sigui divertit, però que també hi hagi la part aquesta més, bueno, la científica i
sí, bueno, aquesta és la part,
sí,
important que havíem de complir.
Sí.
Mm-hmm. Suposo que la Margarida va fer una miqueta aquesta part d'escrit, Lluís. Dubto després li poses la imatge a tot el que ha escrit ella. I abans comentàveu, no?, el fet de que sigui un còmic, i vull posar-ho en valor, no només per la documentació aquesta que hem comentat, sinó pel fet que els nens, depèn l'edat, però la majoria de nens i joves, és la manera d'arribar a partir d'un text i sobretot a partir d'aquestes il·lustracions que acompanyen el text.
Sí, bàsicament el còmic és el cinema, no? És el moviment en paper, i llavors és molt dinàmic, és molt àgil, i quan tu necessites explicar això, accions, aventures, diàlegs, molts diàlegs, doncs el còmic és... És un plaer treballar amb ell, perquè és que t'ho dona tot i pots jugar això, no?, amb les perspectives, les imatges, amb els punts de vista, i és la gràcia, i els nens estan... No sé, espero que estiguin acostumats a llegir el còmic, és una de les parts més... Bueno, per ells també còmodes, no?
Sí.
De poder entrar a la lectura i que sigui més amena, i com que hi ha el veure text, per desgràcia es mira molt el text, i ostres, hi ha molt dibuix i hi ha poc text, doncs mira, entro. I després el contingut que hi ha també, no? És una manera,
sí,
d'entrar.
Jo penso que el còmic el contrarresta molt bé el tema en si, que el tema és feixuc, no deixa de ser un tema feixuc, no? És a dir, és història, paleontologia. I en canvi, presentat d'aquesta manera, doncs estàs tractant el tema, però es pot dir que ells ni se n'adonen, perquè el còmic entra com l'aigua, entra la mar de bé.
Sí que és veritat que el còmic, sobretot en els últims anys, potser és un art una mica... de vegades s'ha menystingut respecte a altres tipus de llibres, però és la facilitat aquesta de poder apropar aspectes més complicats i poder-los apropar d'una manera molt amena, no?
Sí, sí, de fet, mira, per exemple, jo recordo, jo treballo en una escola i recordo anys enrere quan es feia lectura, que amb els alumnes se'ls deia que només podien llegir novel·la, no? I això ara ha canviat completament.
Mm-hmm.
Quan hi ha estona de lectura, poden llegir el que vulguin, no? Fins i tot alguns els dius, bueno, si vols porto una revista. Si t'agrada, doncs la qüestió és llegir. I al final és això. Avui en dia, per sort, jo crec que aquesta percepció ha canviat. i el còmic tothom o sí, jo diria que tothom entén que és tan vàlid i tan apte com una novel·la més clàssica, no diguem.
Sí, també s'ha anat professionalitzant i hi ha hagut altres...
Sí.
Ara hi ha més la novel·la gràfica, que també és un... Mm-hmm. Que és la part també... També per adults i per joves, que pots entrar dintre històries més complexes i la part gràfica és molt important i la gent que, bueno, que també ens agrada el dibuix, la il·lustració, doncs és compaginar el text amb la imatge i és molt... Hi ha veritables obres d'art, no?, amb el còmic. I la qüestió és que endinsar en el món de la lectura sigui amb text, amb imatges, de la qualsevol manera. I el còmic, bueno, des de tota la vida, que ha sigut de les primer imatges, no?, de fins i tot de fer historietes amb el cinema, no?, doncs el que es feia en storyboard, doncs eren petites històries amb base de còmic, no?, de petits dibuixos i crear imatges, moviments, i formar part de la història de bueno, doncs és això, no?, de la lectura, de la imatge, de la il·lustració, del dibuix, i és totalment vàlida, en aquest sentit. Hi ha hagut èpoques més de, doncs, no, dels superherois i dels 90s i tot això, però bueno, que hi ha històries de còmic europeu que no té res a veure amb l'americà i que també s'anà mantenint, i en certs països com, no sé, o França, o hi ha la cultura del còmic
és molt potent.
És potentíssima, no? Doncs, i totalment, i és molt important. I en aquest cas, doncs, mira, si des d'aquí nosaltres podem posar aquest granet de sorra i també
i
això, no? Que sigui accessible i que els nens ho puguin llegir i passar una estoneta i passar-s'ho bé. En el fons és una història divertida, és molt curteta,
sí,
que en el fons...
És molt curteta.
Sí, no penseu que és una història molt llarga.
I fa riure.
Sí, té
alguns punts divertits, sí. Sí.
Arribar, a més, a les portes de Sant Jordi, que jo crec que és el moment en el que lectors i no lectors, tothom s'uneix, no?, per llegir, per comprar llibres de tota mena. Per tant, jo crec que és el moment perfecte de l'any, en aquestes setmanes prèvies a la Diada de Sant Jordi.
Doncs sí, ha sortit en un bon moment. A Sant Jordi és l'època dels dracs. Aquí dracs no en tenim, no? Mm-hmm. Tenim més aviat cocodrils i l'ampelomèrix, que és com una mena, no sé, si dic com una mena, una barreja entre girafa i cèrvol,
sí.
Però vaja, és també tot plegat bastant de bèsties i d'animals, per tant, suposo que també hi encaixa amb Sant Jordi.
Ja per acabar una miqueta, abans Margarida ens explicaves que tu ets mestre, Lluís il·lustrador, una mica com compagineu, suposo que la vostra vida professional amb encàrrecs com aquests, com el d'aquest còmic?
La meva feina és dintre la vessant d'artística, de bloguers, sóc il·lustrador, però també sóc mestre d'art plàstiques i compagino diferents vessants, o sigui que no només il·lustro, sinó també, bueno, faig murals, compagino... Bueno, aquest ofici comporta que hem de fer una miqueta de tot i també és aquestes, no?, treballar per encàrrec. I la qüestió és que, bueno, que els projectes siguin motivadors, que són engrescadors, que la gent que els porta endavant també et motivin, que et facin també sentir-lo teu, no? I hi ha projectes, doncs, que són... Bueno, que te'ls pots sentir més teus, i aquest és un d'ells que... Bueno, que són motivadors i que t'agraden, doncs, participar i també portar la teva part, no? Quan tu no comences del no-res i crees alguna cosa, doncs és la màgia, no?, de tant és escrivint com il·lustrant,
sí,
com... Bueno, i tenir la llibertat aquesta de poder crear, que és, bueno, en aquest sentit és un plaer, i de vegades sí que hi ha encàrrecs que són més precisos, que et demanen coses molt concretes, que llavors, bueno, estàs més limitat, però en aquest cas l'experiència no... Teníem unes dates... gràfiques, uns dibuixos, no?, de certs animals que et podies guiar, però és que la història o el creat personatges o els nens ha sigut una història que ens hem vingut de zero, no? Ens l'hem pensat nosaltres i, bueno, i és lo...
Això sempre és engrescador.
Sí,
I suposo que quan una cosa t'agrada, sí, doncs ja trobes els moments per compaginar una mica tot, encara que de vegades costi, però els trobes.
Doncs, Margarida, Lluís, ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer que ens acompanyeu avui al Penedès en Xarxa presentant aquest còmic infantil, Sobirats és bestial, aventures al Miocè. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Penedès en Xarxa.
Algo de mi ya se marchará, se irá contigo. Algo de mi ya se marchará, se irá contigo. No éramos mi plato favorito, el ingrediente secreto faltó. Yo nunca me debilito, pero me estabas matando el sabor.
Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas de volar. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo.
Marxem amb ritme, amb alegria i amb bon rotllo amb aquest Algo de mi de Su i la Pegatina, perquè és divendres i estrenem cap de setmana. Gràcies per haver estat aquí al llarg de tota la setmana, també aquest divendres, amb nosaltres fent-nos costat, escoltant-nos i donant-nos suport als continguts que pensem i produïm per tots vosaltres. Bon cap de setmana i dilluns i tornem. Adéu-siau.